Estels.
Comencem, Estels, a 91.5 FM, saludant la sotspresidenta i secretària de l'Associació Astronòmica Valldoreix-Sant Cugat, Carme Mas, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim unes paraules per començar avui, les escoltem, si et sembla.
Molt
Vull
bé.
Vull compartir el premi amb els altres codescobridors de l'asteroide i també participants al programa Joves i Ciència. També fer-ho amb el grup de científics que ens van acompanyar i ens van endinsar a l'apassionant món de l'astronomia. Després, agrair a tots aquells que m'han donat suport i han cregut en mi, destacant la família, els amics, la meva escola, l'obra social de Catalunya Caixa per concedir-me la beca, a l'Associació Astronòmica de Valldoreix-Sant Cugat i el Diari de Sant Cugat.
Avui hem volgut començar amb les paraules d'agraïment d'Oriol Abril, el guanyador més jove d'un premi Ciutat de Sant Cugat. L'Oriol, amb tan sols 15 anys, el recollí aquest diumenge per haver estat un dels descobridors, ja ho sentíem, de l'asteroide 2011 NR que circula entre Mart i Júpiter. Carme, felicitats per la part que us toca, perquè l'Oriol forma part de la vostra associació.
Bé, l'Oriol és membre de l'Associació Astronòmica Valldoreix-Sant Cugat. Aquest descobriment es va fer el juliol del 2011 gràcies a un grup d'estudiants del programa Joves i Ciència de Catalunya Caixa i les seves estades al Mont Natura Pirineus, on va participar l'abril.
Doncs mira, li ha valgut un premi Ciutat de Sant Cugat que es diu aviat. Carme, de què parlarem avui, abans de recordar què vam està comentant ara fa 15 dies. Parlarem d'un personatge, oi?
Carl Sagan, el que passa que se m'exigeix una capacitat de síntesi i en tan poc temps que bé, és una prova d'esforç per donar els continguts molt resumits i que alhora es puguin entendre.
Per tant, segurament farem avui Carl Sagan i un altre dia tornarem a parlar d'ell?
Sí, millor.
Doncs comencem escoltant què ens va portar l'últim programa, Carme.
A la darrera secció del programa vam parlar sobre l'home que va veure l'infinit, en Galileo Galilei. Un home que va viure en un món molt feixuc on va haver de renunciar a la seva veritat, que la Terra gira al voltant del Sol. Després d'un llarg procés, a l'any 1633, la Inquisició va condemnar aquest científic a una vida de solitud. Tot i la tristesa que es trobava sota la pell del savi, el seu llegat va contribuir a canviar la visió sobre el cel. A partir de la física clàssica de Galileu, que van seguir un gran nombre de científics, es van poder realitzar molts importants descobriments.
Doncs ara que hem recordat, Carme, de què vam parlar fa 15 dies, d'en Galileu Galilei, ara sí, parlem de Carl Sagan, aquest personatge, com ens deies, Carme, que dividirem en dos programes. És veritat, Carme, que la Terra és un punt blau que té aquest color vist des de l'espai?
Sí, precisament Carl Sagan va dir la Terra és un petit escenari que hem de mirar, un punt blau, pàl·lid, únic, on els éssers compartim la il·lusió de desxifrar els misteris de l'univers. Aquestes paraules de Carl Sagan són un ressò de les fotografies que rebem de l'espai, dels telescopis espacials, de Herschel, de l'ESA, la Spitzer, de la NASA, el Hubble, per citar-ne alguns. Però bé, certament, el nostre món és efectivament un punt blau pàl·lid del sistema solar. Una de les imatges de la Terra blavosa la va enviar precisament l'Apolo 17 al setembre de 1972 per un coet, el Saturn 5è. I Carl Sagan ens ensenya, tot explorant l'univers, que la llibertat d'un mateix deixa de ser un concepte teòric per convertir-se en un sentiment que neteja l'orgull, perquè va aconseguir despertar la necessitat de saber quelcom sobre el nostre univers, preguntar-se com ell, tal vegada, si podem o hi poden haver estrelles que tinguin sistemes planetaris i, per què no, en alguna d'elles hi pot haver evolucionar la vida intel·ligent. Aquesta era l'esperança de Carl Sagan, un científic, al fer-nos apropar al món dels planetes, al món del sistema solar, per descobrir, molta perplexitat, que són mons captius del Sol, els planetes, i obligats per la gravetat a seguir en òrbites quasi circulars.
Amb la imaginació, per tant, Carme, podem viatjar cap a llocs diferents de l'univers?
Bé, amb la imaginació podem viatjar cap a llocs exquisits i elegants del cosmos i amb la fantasia podem explorar mons. De fet, amb la sèrie Cosmos, un viatge personal que ell mateix va presentar seguida del llibre Cosmos, és una sèrie que es resisteix al temps, va ser cap a l'any 1980, es va emetre per la televisió pública, de 13 capítols, i ens fa reflexionar sobre qüestions essencials que pertanyen a l'origen de la vida i la seva possible existència en qualsevol lloc de l'univers. Ens va fer viatjar a llocs impossibles d'anar-hi i ens va fer passejar per un univers inabastable. Va ser un excel·lent divulgador científic del segle XX, va saber combinar el raonament lògic amb la investigació i l'observació. Recordem que va treballar juntament amb el famós astrònom Gerard Kuiper. Ens va captivar, ens va aturar, va frenar la rutina per entrar al món dels estels. En qualsevol cas, investigar, ja sabem que és una recerca estricta i seriosa, que és el que ell va fer. Sempre va defugir les discussions perquè, lúcid com era, sabia que les veritats s'han de mesurar amb un compàs d'espera, sense frissances, i es va imposar el tossut camí d'esperar sempre els resultats, dedicant el temps que calgués, esperant que s'imposés la força de les veritats. Ara bé, les noves tecnologies ja ens permeten veure distàncies enormes, com per exemple el cinturó d'Orió, el caçador, amb les seves tres estrelles més brillants, conegudes popularment com les Tres Maries, la nebulosa d'Orió, les Pleiades, Cassiopeia, etc. Ara, llocs que mai podrem anar, però sí amb la imaginació que ens hi pot portar, la imaginació ens hi du.
Escolta, Carme, potser m'ha entrat massa al gra, i podríem dir alguna cosa més d'aquest científic, a banda que va ser un excel·lent divulgador científic del segle XX, què més podríem dir de Carl Sagan com a persona?
Va ser intuïtiu, un científic intuïtiu, un gran agitador científic. Volem dir que feia pensar i captivar els científics i el públic en general. Un excel·lent divulgador, un gran científic amb un gran estil humà, que ens ha alfabetitzat a molt sobre el cosmos ignorat. Ens ha fet il·lusionar amb la recerca de mons on hi hagi possible vida i ens ha deixat la penyora de la seva influència amb un estil elegant. La seva vida científica gairebé està tota comentada. Nosaltres només a tall de conversa, sense poder fer cap anàlisi, senzillament recordar alguns dels seus reptes més singulars que transmeten entusiasme, com per exemple el que hem comentat, la sèrie Cosmos, que va impactar pel seu gran valor científic dels continguts i pel tacte analític en el fons de les qüestions que anava explicant. Va ser un dels científics clau en l'organització i coordinació i promotor de programes per trobar vida intel·ligent extraterrestre, SETI, per exemple. Carl Sagan, doncs, està lligat a la ciència, centrant part dels seus esforços en estudiar l'origen de la vida i sobretot l'astronomia. Una de les seves frases més importants, vaig de pressa perquè em veu sintetitzar molt, les seves frases és: el cosmos és tot el que és, o el que va ser, o el que serà alguna vegada. Llegint només aquesta frase, si ens traslladem a una perspectiva còsmica, intuïm un univers que no es correspon amb l'entorn estàtic i benigne que tenim mirant el cel de nit o bé la seva blavor de dia.
Carme, ara que has dit que desprenia il·lusió, potser faria falta doncs un Carl Sagan, ara en aquests moments, que desprengui una mica d'il·lusió de cara a aquest futur que ens espera.
Sí, però no hi ha cap divulgador que el superi. Científic, vull dir, divulgador a nivell públic, que la gent el pugui seguir, perquè realment, a part de ser un home de grans descobriments, el que va impactar, a part dels continguts, el seu estil humà.
Quins serien aquests descobriments més rellevants, aquests treballs científics que ens va portar?
A tall d'exemple, per exemple, no sé, recordant, doncs, va estudiar el misteri de l'elevada temperatura de Venus, el nostre veí més proper, verteix sobre l'hivern nuclear que pot produir un impacte d'un possible asteroide o qualsevol altre esdeveniment, va assessorar els astronautes de les expedicions Apollo, sobretot el de les missions planetàries Mariner, Viking, Voyager i Galileu, i seguint el seu fil d'explorador de mons ens explica de quina manera Mimas, un dels satèl·lits de Saturn, està colpejat per altres cossos en repetides ocasions, igual que Miranda, Lluna d'Urà, o Hiperió, que orbita al voltant de Saturn. Carl Sagan el considera també Hiperió un fragment, un tros d'un altre objecte més gran. Seguint el fil dels seus descobriments o de les seves recerques, ens diu que els anells de Saturn són deguts a la desintegració de col·lisions de cossos més grans i, de fet, això s'ha demostrat.
Hem dit que era visionari, imaginatiu, Podrien arribar-se a complir algunes de les seves suposicions teòriques, Carme?
En un altre programa podem parlar de la seva novel·la fantàstica, Contact, produïda al cinema, perquè aquí tracta la diferència entre forats negres i forats de Cook. I això val un programa. Però bé, la seva esperança era trobar la possibilitat de trobar la vida a Mart. La seva imaginació la transmet en la seva novel·la, com et dic, Contact, reproduïda al cinema. En qualsevol cas, en parlarem en un altre programa perquè és llarguíssim explicar tot el que suposa aquesta vessant de ciència-ficció que és visionària i intuïtiva i que podria passar.
Doncs en podem parlar, Carme, perfectament en un altre programa. Si et sembla, hi ha alguna cosa més de Carl Sagan que em vulguis destacar, que no ens descuidéssim? Ens queda un minut.
Ens queda moltíssimes coses, però potser millor per aquí, que s'entengui bé, i en el proper programa parlem de Contact i la diferència entre el que és forats de Cook i forat negre.
Doncs ja tindrà feina la nostra companya, la Verònica, que ens prepara aquestes càpsules, recordant què van fer fa 15 dies. Aquest cop ho tindrà fàcil. Carl Sagan, i així ens introduirà el proper programa. Carme, per acabar, comentar que avui teniu una conferència del doctor Ramon Pasqual, sota el nom El Sincrotró d'Alba. Jo comento perquè és un acte obert a tothom, que té lloc a les 8 del vespre a la Casa de Cultura, i també aquesta mateixa setmana, el dijous, una del doctor Òscar Blanc Viga, sobre sistemes binaris.
Sí.
Algun dia ens explicaràs què són els sistemes binaris, perquè el sincrotró d'Alba, més o menys ja tots, sí que ens sona, però sistemes binaris,
bé, però
això
avui
és més relació amb la matemàtica?
El doctor Pasqual explica la llum del sincrotró i la recerca que es pot fer a través de la llum del sincrotró,
Això serà el que explicarà avui a la Casa de Cultura,
sí.
Correcte. A les 8 del vespre.
Sí, i bé, sistemes binaris en podem parlar en un programa perfectament, sí, clar.
Doncs de moment avui ja ho hem avançat, que de Carl Sagan acabarem de parlar un altre dia perquè té històries per explicar.
Sí, més que res és clar que la capacitat de síntesi és un esforç, com he dit, al començament enorme, i resumir tot un personatge de la categoria de Carl Sagan és molt difícil i he d'anar al 100 per hora, vull dir que no em puc entretenir, i llavors és una prova d'esforç, com he dit abans.
Doncs Carme Massos, presidenta i secretària de l'Associació Astronòmica Vall d'Oreix Sant Cugat, gràcies, un dimarts més, i ens veiem d'aquí 2 setmanes.
Si Déu vol, bona tarda.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.